Bon dia, bon dissabte. Engeguem aquest 16 de març amb la companyia més grata, la del Penedès cap de setmana.
El de cop programa tenim 60 anys.
De dissabte a diumenge, i de dissabte i diumenge, perquè vindria a ser el mateix, acompanyades, com sempre, de l'Aina Soler. Ai, saps què
Hola,
podríem
què
fer quan ho féssim, això? Tu em presentes a mi, jo et presento a tu.
Vale.
Acompanyades de l'Aina Soler.
Hola, què tal?
No, i em dius i la Judit Jansà.
Però t'he de respondre, no?
No, perquè representa que és una mateixa cantarella.
Vale, passo de tu.
Acompanyades de l'Aina Soler
i la Judit Jansà.
I el Joan Amat a les vies tècniques. Bueno, vindria a ser aquesta dinàmica. Demà també ho podem fer així, bé, si ens en recordem.
A mi m'agrada més saludar. Potser és menys raro.
Bueno, però perquè així forma com part de la cantarella.
Demà, com que ho faig jo, et saludaré.
Ja m'ho dinamitzes de la manera que vegis. En tot cas, avui el programa és el que és i és el de cada setmana. En veritat no és el de cada setmana perquè cada dissabte hi ha una novetat diferent. I això és així.
Sí.
Comencem amb Singulars. La seccional Marc Paredes i l'Enric Vidal ens portaran una persona que crec que avui em fa especialment il·lusió.
Sí.
Ja anireu veient qui és. Bueno, ho veureu d'aquí 5 minuts.
És amic.
Però no donem pistes, eh? Però és una cosa... La persona més divertida que ha passat per aquesta secció.
Ai, pobres els altres.
I mira que tots són molt divertits, però aquesta persona és molt divertida. Després seguirem amb una persona també molt divertida, molt entretinguda i amb molt de contingut que donar-nos, a la secció A la Carta amb l'Abel Cruces, que ens portarà recomanacions de pel·lícules,
no,
sèries...
Avui no.
I que ens... Això, no sé el que passarà, Aina Soler, no em puc avançar als esdeveniments.
Bueno,
en tot cas,
portem
ens ho dirà
dues setmanes dient-ho.
Bueno. Després, fins que arribi el Cuenca, la secció del Miquel Cuenca... company de la casa, ens posa el dia amb la història, ens fa sentir una mica menys vulgars del que som. I
se'ns pot posar el dia de la
ignorants.
Història?
Sí, perquè si hi ha eleccions i hi ha coses, és normal que tu hagis d'anar-te
actualitzant.
Però
això és actualitat, no és història.
Tot és història, perquè la història... No,
la història s'escriu cada dia.
Los buenos vendedores són los que venden històries. Això ho sabies, això?
Sí.
És que va ser el Dia Mundial del Consumidor i vaig haver de fer el post a l'Instagram. Abans de marxar, que fem salt la tertúlia de bar preferida del programa i del cap de setmana. Així que, dit això, comencem amb la capçalera.
Som-hi.
Dissabte amb energia i amb la grata sorpresa de conèixer com cada setmana una persona nova en relació amb el Penedès, amb Vilafranca, amb el territori, la localitat, el municipi, un llarg etcètera de coses que acaben sent el mateix però que em fa gràcia dir perquè sembla que hi en tingui més. I això
pensava
no ho fem soles.
Que t'ofegaves,
Has vist que estic deixant un discurs ella sola. Ho fem amb el Marc Paredes i l'Enric Vidal a la seva secció. Singulars, bon dia, nois.
Hola, bon dia, què tal?
Que bé, no us fa vergonya de vegades com us presento?
No, ens sentim... Que fem una presentació. Sempre.
Gràcies.
Sinònims i tot.
Una gran varietat, és que la teva cara... En fi, nois, doneu-nos un parell de pistes, com sempre.
Doncs avui la cosa ens queda de molt a prop, molt a prop, que ens toca a casa. I avui tenim una persona que està molt arrelada, com és evident, a Ràdio Vilafranca. Però, Enric, dona'ns una altra pista, perquè hem portat molta gent també involucrada en aquí.
Està molt arrelada a Ràdio Vilafranca, si no tenim malentès, des del 1991. Ara ens ho rebatrà, en tot cas. Però, per tant, és una d'aquelles veus que jo crec que la gent té completament interioritzada, perquè doncs, els milers d'hores que ha fet a Ràdio Vilafranca, doncs, evidentment, doncs, és realment un personatge clau de la història de Ràdio Vilafranca, doncs, que avui parlarem doncs, a veure qui és aquest singular, número 66 del Penedès cap de setmana. Que sona la música.
Som-hi.
Doncs el singular d'aquesta setmana és l'Àlex Santamaria. Què tal, Àlex? Com estem? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bé. O sigui, estic acollonit. Sóc singular.
Ets singular.
Sí, sí,
de fet,
sí.
Ja fa temps, perquè teníem a la llista des del primer dia, jo crec.
Ho sé, però les negociacions han sigut dures.
Sí, ha costat. Però, bueno, finalment el tenim aquí, l'Àlex,
sí.
Només ha hagut de creuar d'estudi.
Sí, 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 però a vegades costa molt, això,
I venim dissabte, t'hem fet treballar un dia més.
No costa. Passa que és veritat que sóc un home amb moltes ocupacions familiars.
No,
i es passa. Però bé, sempre que m'han sol·licitat els dissabtes, mira tu, amb aquestes dues meravelles radiofòniques, hem fet programes des de l'any passat, la Sidra el Fes, dissabte al matí.
Hem fet bolos.
Jo he complert.
És veritat. I sempre en dissabte, casualment.
Sí,
clar, és el
sí,
que
sí,
té,
sí.
El programa
s'emet. Sí. No, diumenge ja és massa fort.
Sí, ja t'has passat tampoc.
No cal.
Com bé dèiem en un inici, l'Àlex doncs, és una de les persones clau d'aquí de Ràdio Vilafranca, però no va començar aquí. No?
Frena. Clau de...
El singular és aquest el paper que et
perdó,
toca.
Perdó.
El singular
no.
És important i el singular s'ha de deixar
no
elogiar.
Sí. No puc rebatre. Endavant.
Bueno, no passa res, Àlex. El que dèiem, que no va començar aquí Ràdio Vilafranca, sinó que, si no anem malament, doncs vas començar a Ràdio Martorell.
Correcte.
Com hosti, és tio, això? Perquè, clar...
Quina tasca d'investigació, no? Perquè això és arqueologia pura, eh? Perquè, clar, fa tants anys... Bueno, va començar com... No sé si ara passa, però abans lo de la ràdio era com molt aventura. Ah, la ràdio, ostres, o hi havia les ràdios professionals o res de res. Les municipals tot just naixien. Jo vaig començar fent pastorets, imagina't. I aleshores, gràcies a que feien pastorets, van fer... va néixer Ràdio Martorell, com qui no vol la cosa, amb una sabata, una espardenya, i ens van convidar a aquells que just aquell any rescatàvem, després de milions d'anys, els pastorets de Martorell, i van fer uns pastorets en directe a la ràdio. I d'allà, evidentment, ja està, ja em vaig enganxar.
I quin vincle tenies amb Martorell?
Home, doncs que jo vivia a Barcelona i el meu pare va ser el treballador número 7 de la SEAT de Martorell. Ell, com a pèrit industrial, doncs va ser dels que va ajudar a muntar la fàbrica SEAT. I després es va quedar allà treballant en el Departament d'Investigació, que era una cosa que, bueno, pues, investigaven no massa, perquè la SEAT depenia precisament de la Fiat i poc s'investigava, però vaja. Déu-n'hi-do, ell va ser... I aleshores, clar, la família es van traslladar a Martorell a viure. Imagina't.
Llavors tenim entès que saltes a una ràdio ja de l'Alt Penedès, a Sant Quintí de Mediona.
Sí.
Ràdio Antena Penedès, a l'any 83. Una
correcte
ràdio també que ja sortia en un poble més petitó del Penedès.
Sí, perquè jo, a part de Ràdio Martorell, doncs també era DJ. I aleshores vaig anar a treballar a Salsa, que, per fer una idea, era... No sé si era... Clar, l'Atlàntida també és una discoteca de Sitges que queda una mica lluny ja, però en aquell moment era el número 1. Doncs Salsa era l'empresa matriu d'Atlàntida. I quan el DJ de Salsa va anar a parar a l'Atlàntida, a mi em van cridar per un cúmul de milions de casualitats d'aquelles coses a la vida que es junten una vegada això, els astres, i vaig anar a parar a treballar com a DJ titular a Salsa, als 17 anys.
Carai.
Imagina't. I aleshores d'allà, doncs com que hi havia aparells tècnics i tal, i les ràdios tot just començaven, i paral·lelament jo treballava a Ràdio Martorell, doncs amb una colla d'amics de Sant Quintí que ens van conèixer, doncs vam muntar Ràdio Antena Penedès de Sant Quintí.
Amb la Carme Chaparro, perquè tenim entès que també ha format part d'aquesta emissora.
Sí, però ella és més jove. Per favor, si la Carme et sent... jo demano disculpes des d'aquí, Carme, no els hi facis cas. Ella era de la colla dels petits, i era d'aquelles nenes que... Nena, què fas aquí? Passa. Doncs sí. La Carme Chaparro va començar a Ràdio Antena Penedès. No, jo vaig ser anterior, ella va ser una mica posterior, però sí, d'allà va... Nen, que ben informats que esteu.
Hem anat esgarrapant coses i investigant.
Una abraçada a la Carme, sí, va començar allà, efectivament.
I com va ser tirar endavant aquesta ràdio en un municipi? Clar, evidentment, en aquell moment sorgien moltes ràdios, no? 82, Sur Ràdio Vilafranca.
Amb diners nostres.
Sí, eh?
Teníem tantes ganes de fer ràdio que vam agafar... bueno, doncs vam, els tres socis que érem, el Salvador Salrà, el Pep Vergés i jo, doncs vam aportar diners... I vam comprar l'emissor, vam comprar la taula de so, tal, i vam aprofitar, doncs, per ells que jo anava agafant de Martorell, de la discoteca Salsa, que tots ells hi agraeixo la col·laboració, i vam muntar la ràdio, sí, Ràdio Nocturna, a casa particular del Salvador. És a dir, que ens guardaven una habitació, i en aquella habitació de dormir muntàvem la ràdio, o sigui, fèiem la ràdio cada setmana. Imagina't.
I què se n'ha fet ara de la ràdio?
Ara mateix desconec si funciona alguna cosa o no, però bé, aquella ràdio al cap d'uns anys, ja cadascú professionalment, doncs en vam anar per aquí i per allà, i la vam vendre a l'Ajuntament, el que quedava perquè la gestionessin els joves del poble, sí. Va estar uns anys més funcionant.
I l'any 1991 va ser el darrer any, no?, que vas participar,
sí,
en aquest cas a Sant Quintí de Mediona.
Sí, bueno, jo paral·lelament vaig anar participant més, però em van cridar perquè, casualment, la Rosa Vendrell, emblema de Ràdio Vilafranca i grandíssima professional, doncs la van fitxar a Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya. I llavors el Josep Forns, en aquell moment director de Ràdio Vilafranca, em va anar a cridar a Sant Quintí, va venir Sant Quintí a fer-me una oferta. I bé, doncs, evidentment, l'oferta era tan atractiva com que per fi tindria un sou i vacances i aquestes coses, perquè a Ràdio Sant Quintí, doncs, d'això no en teníem. Tota la il·lusió del món, però va arribar un moment, doncs, que sí, que bé, doncs, és aquells trens que passen i els aprofites. I vens.
Des d'aleshores, 33 anys,
més o menys,
a Ràdio Vilafranca.
Calla.
Com has vist l'evolució d'aquesta Ràdio Vilafranca, que en aquella època feia 9 anys que havia sortit, és a dir, tenia una mica de bagatge, però evidentment res a veure, doncs, amb una emissora que fa poc, doncs, va complir un aniversari molt especial.
Sí, efectivament. Doncs què vols que et digui? Que tot el que digui de bo semblarà gremialista, però jo, és a dir, molt sincerament, és un exemple a Catalunya de creure-s'ho. És a dir, amb tots els seus defectes, amb totes les coses que s'han pogut fer malament o no malament, però no he trobat masses poblacions que un ajuntament aposti tan fort per un mitjà de comunicació com Ràdio Vilafranca i, posteriorment, Penedès Televisió. No és fàcil, i quan hem tingut contactes, jo he tingut molts contactes també amb moltes altres emissores, i, francament, aquí estem molt bé. Insisteixo, amb més o menys encert, amb coses que s'han fet bé o coses que s'han fet malament, però el creure-s'ho de la manera que s'ho està creient l'Ajuntament de Vilafranca no és fàcil. No és fàcil. Algú dirà, aquest fa la pilota i tal i qual. Us ho dic sincerament, no és fàcil l'aposta que ha fet l'Ajuntament per aquests 40 anys de ràdio.
Déu-n'hi-do.
Hola, què et sembla, eh? Alcalde, ja saps, eh?
Quinyo, com a mínim.
Ens anem una mica de la vessant de la comunicació de Ràdio Vilafranca, i és que nosaltres, l'Enric i jo, vam descobrir que l'Àlex Santamaria va ser el primer subhastador del Firart.
L'any...
No. 1991. Es va començar a fer el
dels primers.
El 1990, però entenem que aquell any es va fer de manera molt casolana i només amb els impulsors del Firart.
Amb el bon investigador que ets, deus tenir tu raó. Jo no tenia aquesta dada allò present. Vaig ser dels primers.
Això segur.
El Quim i el Ricard em van cridar en aquell moment, que jo estava a Sant Quintí, estava radiant a Penedès i tal, i sí, vaig venir a fer la subhasta. Bé, un honor formar part d'aquest elenc de presentadors de la subhasta, sí. Però primer no ho sé, eh? Jo això t'ho poso en discussió.
Ho acabem d'estudiar.
Sí, però està bé.
Relacionat amb la Festa Major, també tornant al món de la comunicació, no? Amb aquests anys aquí a Ràdio Vilafranca, un dels esdeveniments a cobrir més importants, evidentment, han sigut les Festes Majors. No sé com també has vist, no?, l'evolució de com es cobreia la Festa Major en aquella època, també com, evidentment, la Iret Televisió encara, crec que encara no estava tirada endavant i tal. No sé, com has vist aquesta evolució de com es cobreix un esdeveniment important com la Festa Major des del món de la comunicació?
És que jo diria que la història de Ràdio Vilafranca, jo sempre, i tot i que no vaig ser present als inicis, em crec que amb l'autoritat de dir i afirmar que no s'entendria Ràdio Vilafranca sense la Festa Major, perquè va néixer precisament per radiar la Festa Major. Va ser l'excusa perquè aquesta emissora, doncs... clar, aleshores, quan va cobrar tot el sentit el fet d'explicar a la gent la Festa Major, i evidentment amb aquella il·lusió, doncs, clar, llavors no hi havia ni connexions d'internet ni punyetes d'aquestes. Abans tot es feia amb fil telefònic o, jo què sé, o corrents, gravant amb una gravadora i venint aquí corrents i posant-la. Per tant, és clar, l'evolució ha estat com la de la Festa Major i com la de la vida mateixa. Ràdio Vilafranca és la Festa Major de Vilafranca. Però sí que és veritat que a través de la tele s'ha doncs, donat un salt qualitatiu brutal de la cobertura. Però jo, vaja, des de que tinc ús de raó radiofònica, que Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió posteriorment s'ha desviscut per la Festa Major de Vilafranca. Sempre. És la raó de ser de la ràdio.
Fa molt poc, Àlex, va ser el Dia Mundial de la Ràdio. Explica'ns una mica, no?, què és la màgia de la ràdio que tant la caracteritza per tu, ja que has viscut tants anys, no?, i has vist aquesta evolució.
Queda molt seriós, això. Ara em faràs dir lo transcendent. Que vols que et digui? Que és un mitjà de comunicació immortal. Immortal i que ho ha demostrat a la història. És que va néixer la televisió i es va dir que la ràdio s'acabaria. Ja, bueno, la gent ja no... I no s'ha acabat. Va néixer internet i es va dir que la ràdio s'acabaria, perquè la gent... Cosa que la tele sí que crec que a internet li suposa una competició més forta, però la ràdio no. La ràdio, inclús, alguns mitjans d'internet audiovisuals han intentat entrar a la ràdio i no han pogut. Webcams, coses d'aquestes. Hi ha hagut emissores que apostaven per la webcam, per si el directe de Twitter o de no sé què, i no se n'han sortit mai. La ràdio sempre ha guanyat per el component d'imaginació que ha tingut. Jo, en aquest cas, surto a favorir perquè si comencen a enfocar-me la cara i aquestes coses, millor deixem-ho així amb la veu i prou.
Sí. No obstant això, alguna retransmissió de televisió sí que has fet amb la filoxera de Sant Joan de Regentmer, els monjos...
El carnaval.
T'estàs introduint... Una mica sí que t'has introduït.
Sí, home, perquè és divertit. Però sempre, l'avantatge de la meva feina és que em diverteixo. Llavors, més enllà de les exigències professionals i de que, bueno, pues et toca fer això. Home, m'ho he passat molt bé, molt divertit. Mira aquestes dues noies aquí fantàstiques que han de que no s'ho passen bé la transmissió d'aquest any, per exemple, del Carnaval.
Ah.
Per tant, sí, és que l'avantatge d'aquesta feina, més enllà de que es pagui poc o molt, és la diversió. És divertida. I si te la prens com a diversió, escolta, és eterna. Fantàstic.
I tant. Àlex, expliques alguna anècdota, alguna posada de potes, si es pot dir, alguna cagada que recordis, perquè, clar, la ràdio has de tenir un compromís, no?, i també té una certa rigorositat dins de no, la informalitat que hi pugui haver i també de les ganes de passar-s'ho bé, no? Per tant, recordes alguna anècdota?
No m'ho he preparat, això. Aviam, coses que m'hagi d'empenedir de dir, hòstia, és que si tornés enrere... No em sona, perquè com que sempre he sigut una mica gamberrete a l'hora de fer programes i tal, doncs sempre et deixes aquell... Això és com elles dues, no? Que en aquest programa sempre hi ha el marge d'espifiar-lo una mica perquè el to és aquest. Si tu vols fer un to molt seriós, la cagues. Perdoneu l'expressió. Però si no, bueno, jo... Una cosa que sí m'ha agradat molt és rectificar acompanyat dels temps. És a dir... gastes més que un fill tonto. Frase que en alguna ocasió jo utilitzava al principi. Fins que un dia una mare em va trucar i em va dir, escolta, és que el meu fill, doncs, bueno, té característiques especials i, clar, aquesta frase ens dol. Ostres, mai més he tornat a dir aquesta frase. I disculpes mil. Això són cagades, perdoneu l'expressió, cagades fortes, sense importància, però que per mi han estat molt importants, però... Més que espifiar-la, ha estat important rectificar.
I tant.
I evolucionar amb el temps, no? Que frases d'aquestes, doncs, n'hi ha hagut moltes, o jo què sé. Menysprear sense saber-ho a la dona fent frases que abans s'utilitzaven molt i que mica en mica s'han anat... Jo penso més en això. Les petites pífies que de la vida mateixa. Grans pífies no recordo, no. Va, si les he fet, no penso dir-les.
Sí. Ara portes diversos anys fent el teu aire,
sí,
el magazín de tarda de Ràdio Vilafranca, no sé quants anys exactament.
Hòstia,
però...
Jo tampoc. És que abans quan parlàveu de la biografia, ostres, tenia com una mica de tremolor, si tu ho dius, jo és que no m'he puntat mai res, és un desastre. A mi em dius que vaig començar el 91 i com si em dius que vaig començar el 87. Vull dir, m'ho crec i us ho firmo. Sí, això va ser... El primer any vaig fer el magazín del matí i és molt exigent. Un magazín de matí, tal i qual, feia jo sol. I bé, malgrat vaig aportar algunes idees, algunes coses, jo no em sentia del tot a gust perquè no era el meu. I llavors em van passar la tarda de seguida, l'any següent. I el primer any vaig fer el magazín de tarda amb la Sílvia Delgado. Però jo feia més aviat de feia el concurs, fèiem un concurs de fotoprics i no sé què, i ens ho passàvem bé. I acte seguit, després, vam provar de fer la fórmula de Ràdio Fórmula, i aquí vaig entrar jo. Per tant, si vaig començar el 91 i dues temporades després, pues, posa-li el 93, segurament. 92-93, després dels Jocs Olímpics ja vaig... O pels Jocs Olímpics, potser, va ser. Hòstia, ara mateix no em feu dir, però... Però és això, com que no m'he apuntat mai al teu aire, capítol 1. O edició 2, edició 3. Perquè ara sortirien al teu aire 500 milions, 446.000, no podria, sí.
Clar, i afrontar un magazín així, de dilluns a divendres, és a dir, com l'afrontes, no?, cada dia? Perquè, evidentment, doncs, hi ha un contingut, hi ha una preparació, com...
El teu aire. Bé, jo confesso, sóc una persona hipermandrosa. Però hipermandrosa, i no puc més, és un, no sé si un defecte o una característica. I, per tant, preparar-me un programa de 5 hores amb continguts, moriria. Aleshores, com que jo també aquí les característiques d'aquesta empresa són molt atractives per mi, perquè igual que faig ràdio, doncs al mateix temps faig veus, o faig publicitat, o faig el que sigui, al final vam entendre que, sense pressupost, doncs el millor era fer una radiofórmula musical que ens permetés, en segon pla, poder fer coses. I, clar, com que evidentment una radiofórmula, doncs, ja la fa tothom, doncs vam introduir... si algun grup ve, doncs que vingui, que l'entrevistem. Tot és com molt improvisat. I, bueno, no sé si és la gràcia d'aquesta radiofórmula Fórmula 1, no. Segurament hi hauria gent que ho faria bastant millor que jo, però mira, doncs ho plantegem així. La mandra m'ha pogut. A part de que això sí, quan se'm planteja una cosa, vull deixar clar que m'entrego un cos i ànima. Però a la vida, si m'hagués deixat endur per la mandra, ni hagués tingut la família que tinc, ni hagués tingut res. Però jo sempre m'he deixat anar. Si algú em proposa, fem això. Ostres, fem-ho. I fins baix. Però abans de... M'ho ha de proposar algú, perquè jo proposar coses em costa molt. Soc molt mandrós.
Un dels aspectes que potser caracteritza el teu aire no és aquesta voluntat de portar a gent penedesenca, cantautors, sí, músics... Explica'ns una mica, també, la voluntat aquesta de donar a conèixer.
És que és de lògica. Si jo volgués fer els 40 principals, els 40 principals em passarien per la cara. I ho farien mil vegades millor que jo. Per tant, o li posem una mica de singularitat a això... I, per tant, home, si estem al Penedès... I, clar, a base d'anys comences a conèixer grups i grups i grups i artistes i tal, i, bueno, penses, per què no? I a mesura que ha evolucionat el teu aire, doncs s'ha anat convertint més en la radiofórmula del Penedès. Mira, ara mateix sí que és veritat que penso que un dels mèrits, entre cometes, pot ser que... Jo diria que quasi el 50% de la programació musical és penedesenca. Bueno, si a algú no li agrada, doncs que ho faci alguna altra cosa. No és un... Està bé, ja està.
Sí. L'Àlex Santamaria també ha comentat abans que ha fet moltes falques d'anuncis, que potser... És a dir, és una cosa que potser sembla molt fàcil de fer, però té una entonació diferent, és a dir, no és com locutar qualsevol cosa. Mm. Per tant, també...
Et pidré un cafè.
Sí que és difícil,
algun
sí.
Mèrit, no? La Judit
i jo, vam fer una, que va ser un desastre.
Ah, sí, m'en feu una.
Aquella del reciclatge. Nena. Tu recicles... Bé, zero natural, Àlex, era una cosa que feia pena de sentir.
Heu de fer una altra i així millorar. Clar, home, sí. És molt divertit, lo de la publicitat.
Hem de millorar.
La meva feina és locutor, i com a tal, jo no sóc ni periodista, ni... tècnic de so, perquè el meu nom no surt tècnic de so, la meva qualificació professional. I he anat aprenent a mesura que han passat els anys. Això, jo sóc una persona curiosa que m'encanta aprendre, com pràcticament tots els professionals d'aquesta casa, que han après a base d'anys de treballar, i cursos, evidentment, i capacitacions. Però, i lo de la publicitat m'ha encantat sempre, i bé, no només aquí. O sigui, la gràcia d'aquesta feina és que he pogut treballar també en altres estudis i en altres àmbits de la publicitat, i això m'ha donat... m'ho ha fet tot més divertit, també.
Això no ho sabia, per exemple.
Ah, veu, ostres!
Has pillat.
Hola, els de singulars han fallat. És notícia. Sí, home, jo sempre dic, no?, que el currículum ja, per exemple, jo era la veu de l'Heroi Merlín.
Ostres.
I a mi em venia gent de Màlaga que havia anat a comprar una manguera del càmping perquè no sé què, i, hosti, tio, però si vaig entrar i vaig sentir la teva veu, què ha passat? Sí, jo, doncs això, a través d'agències feia... Home, mira, doncs el currículum, la gran d'allò, la tovallola del Barça d'esport, de TV3, era jo.
I
tot el merchandising del diari Esport, l'Esport et regala una tovallola, no sé què, vaig fer diverses promocions i una ampolla de no sé quantos, i era jo. Clar, això no ho sabíeu.
No, veus? I saps, te n'acordes d'alguna cosa així com de memòria perquè puguis simular ara mateix?
Hosti, no, bueno, la tovallola del Barça.
Però de la Cantarella te'n recordes?
Ostres, no, és que més o menys... El diari Esport presenta la tovallola del Barça. No sé què, era així.
Sí,
no sé.
Que ho és.
Però fa molts anys, això, eh? Vull dir que t'estic parlant... I el gran premi de motociclisme del circuit de Catalunya, doncs durant diversos anys vaig ser jo, també, sí. Perquè coneixia un de l'agència... Bueno, petites coses. Jo, bé, està bé. I, sí. I fet coses. Ah, ara, clar, ara he descobert aquí coses que passen.
Mira que jo ja t'admirava, Àlex, però és que
home,
ara
ja... Home, ara ja amb la tovallola de l'esport, bueno, ja...
És que jo veia aquest anunci. I eres sí, tu, sí. Sempre has sigut tu, Àlex.
I a més, en prime time, perquè el feien entre el Telenotícies i la informació del temps, del migdia, del dissabte i del diumenge, i sortia jo allà, trucaven els familiars.
La tovallola.
Però tens la tovallola del Barça a casa, no?
No. Ostres. Mai vaig tenir cap producte d'aquests.
I va fer mandra anar-ho a buscar.
Malauradament, això de la producció publicitària era molt fred. Tu gravaves a uns quants quilòmetres i enviaves la veu i ja està.
No, l'Àlex ho ha passat bé.
M'ho passo bé. Això sempre. Sí.
Bueno, és que ho haurem d'anar deixant aquí.
Clar, és que això del temps és l'espasa de Damocles de la ràdio. Això. Jo vaig mirant de reull, aviam, ja, com anem de temps? Com anem de
no,
temps?
Ja ho hem d'anar deixant aquí, l'Àlex... Ai, l'Àlex. Sí. Àlex.
L'Àlex.
Ai,
un dia, algun dia t'explicaré l'anècdota de l'Àlex. Sí,
és que crec que un cop ho has explicat, però se m'oblida.
Sí, bé, jo... és igual, de la gent que confia en el programa de la Ràdio Fórmula al teu aire, hi ha gent que vol música, i aleshores, doncs, per exemple, els amics de Mas Alburnà, que, bueno, doncs els hi tinc una grandíssima estima i de tant en tant en truquen. I hi ha un, doncs, que el David, precisament, doncs diu, està l'Àlex.
Ai, i llavors s'ha quedat.
Està l'Àlex i això queda. I des d'aquí una abraçada molt forta a una gent que m'estimo molt, que són els amics de Mas Alburnà. Ala.
Ala, per vosaltres. Ala, saludats. Ala. Molt bé, doncs, Marc, Enric, gràcies una setmana més per portar-nos algú tan destacat, tan singular, el més especial que ha passat per aquí fins al moment. I deixo el llistó ben alt perquè ningú pugui ocupar el seu espai.
Toma.
Gràcies, Àlex.
Gràcies,
que vagi molt bé.
Adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Seguim aquest matí de dissabte i ja tenim aquí amb nosaltres a l'Abel Crucés amb la seva secció A la Carta. Bon dia, Abel.
Bon dia, què tal?
Avui, secció especial.
Avui estic molt content.
Ai, mira que cada dia ho estàs, però avui més.
Avui més.
Bueno.
Perquè no portem ni pel·lícules, ni sèries, ni cançons, ni variaditos, ni jocs. Avui portem una cosa especial.
Que ja has anat mencionant.
Que jo ja he anat mencionant.
Ha anat posant hype.
Sí. Portem a les Reines de l'Amor de Podimo, vale, que són dues noies que tenen un podcast xulíssim, que es diu Shipeo, vale, i que avui estan aquí amb nosaltres, i es diuen Cindy i Patricia. Bon dia!
Hola, bon dia!
Bon dia!
Les tenim a l'altra banda del telèfon, això és veritat.
Sí, és veritat.
No estan presencialment, perquè les persones importants normalment no poden venir presencial.
Exacte.
Llavors hem contactat amb elles per telèfon.
I la Franca del Penedès està una mica al cul del món.
Clar, llavors ens hem d'adaptar.
Jo estic a Igualada, vull dir que tampoc em queda massa lluny. La propera l'estudi.
Ah, mira, doncs sí.
Doncs ja està.
No hem començat i ja les convidem per la
següent.
Propera.
Exacte.
Doncs res, bueno, no sé si ens podeu explicar una mica, per tota la gent que ens escolta, pues, què és Shipeo, què és aquest podcast?
Sí, clar, per suposat. Pues, pues mira, podcast... el podcast Shipeo bàsicament és... bueno, Cindy i jo, per donar una mica de context, som amigues des de l'adolescència, bueno, som veïnes literal, bueno, ara ja no, però sí que som veïnes d'Igualada, ella vivia el primer i jo el sisè, i bueno, des de llavors com que sempre és veritat que hem tingut molt bona sinergia ella i jo, i bueno, com que ens venia molt de gust fer algo diferent i algo una mica més creatiu, no?, fora de les nostres feines, i què sé jo, com a les dues ens encanta l'amor, som unes persones bastant romanticotes i bueno, sí, ens agrada també una mica, no?, pues, presentar amics amb altres amigues i de més, i bueno, pues, no sé, va sortir aquesta idea aquest estiu. Ho vam portar, bueno, bàsicament ho vam portar a cabo, no?, ho vam portar a operació i què sé jo, i fins aquí. I, bueno, pues, Cindy, si vols explicar una mica el concepte Shipeo, que hi ha molta gent que no ho entén.
Sí, vale, doncs Shipeo, la paraula en si, vale, és un anglicisme i vol dir fantasejar amb la idea de que dues persones tinguin com... no, una fantasia romàntica que tens al teu cap de que dues persones s'enamorin, no? Això ve del món de les sèries i dels videojocs i dels llibres, no? Sobretot que tu, doncs, al teu cap fantaseges amb la idea, per exemple, en el meu cas, de que Harry Potter s'enrotlli amb el Draco Malfoy, no? De Harry Potter. Doncs això és el que és un shipeo. I, per tant, portar la realitat del nostre podcast, el que fem la Patri i jo és fantasejar amb la idea de que dues persones que no es coneixen s'enamorin, no? Perquè el podcast és un podcast de cites cegues. I la idea és això, que nosaltres emparellem, és un càsting, vale? on ens van, on rebem pretendents de diferents edats i perfils, I quan els tenim, no, diguéssim, en contacte, doncs diem, escolta, doncs qui pot fer bona parella amb qui? I llavors fem aquests xipejos, literal, i llavors tenen unes cegues. I aquest contingut és el que nosaltres tenim al podcast, que es diu això, xipeo tal qual.
Llavors, clar, ara estem a dissabte, falten 2 dies perquè surti el 3er episodi. Llavors, hem tingut a la Jo Sílvia, que m'ho vaig passar superbé, que no volem fer spoilers perquè no els volem fer, millor que se l'escoltin, però és que jo m'ho vaig passar superbé. Però és que després està el meu prefe, que és Álvar, que és Albert i Òscar, que jo t'ho juro que m'he hartat escoltant aquests dos. O sigui, no de hartar-me de ja-ja-ja, sinó de quina connexió i quina cosa.
Veritat?
Vull dir, que els posin allà, en plan, que no es coneguin de res, que a través de 2 àudios comencin a parlar i que després surja o no l'amor. Vull dir, jo això ho trobo, és que és divertidíssim. Llavors, clar, vosaltres, Cindy i Patrícia, no sé si es pot dir o no, però no sé si vosaltres teniu algun xipeo ja que vingui o que ja, o que un d'aquests dos que ja s'han estrenat, que digueu, buah, aquest sí que sí triomfarà, o sí que sí, vosaltres això ho noteu, perquè vosaltres, en teoria, en el podcast sou les aprenents d'Afrodita. Llavors, suposo que aquesta pues, us va ensenyant, no? Però vosaltres ja veieu, rotllo, que si això triomfarà o no? O és una mica l'atzar? És una mica depèn de com vagi la cita?
Home, ja partim de la base que nosaltres la veritat que li fiquem molt d'interès a l'hora de fer aquests xipeos, no? Vull dir, ens escoltem molt bé els àudios de les persones, que els pretendents que ens arriben i demés. I, òbviament, que sempre hi ha un punt d'intuïció, no? Que, òbviament, pot fallar a vegades, però sí que intentem que tinguin, que notem que hi ha algú on coincideixen, no? Pues sí. Que ni que sigui a nivell de professió, ni que sigui que ens ha dit que busquen equips cosa en una parella. Llavors sí que ens guiem moltíssim per això, però ja després de les cites, la veritat que a nosaltres ens dona la sensació que tothom està super enamorat de tothom. Però és una mica així, però sí que és veritat que aquesta segona cita en concret, bueno, se'n dic jo, prendadíssimes, i bueno, és que ens anàvem a la boda directament.
Sí, sí. Nosaltres sempre creiem que es casaran. Vull dir, sempre quan fem el xipeig és com, buah, és que aquests sí o sí s'han de casar, perquè realment ho sentim, és que és molt fort com a vegades enviant-nos un àudio de càsting, perquè la gent s'apunti al podcast, el que han de fer és enviar-nos un àudio explicant-nos doncs qui són, de què treballen, què busquen una parella, què els agrada fer el seu temps lliure, etc. I és increïble perquè a vegades hi ha gent que ens diu coses superconcretes que dius tu, hosti, que curiós això que em diu, i de sobte arriba un altre pretendent que diu exactament el mateix, però no coses tipus m'agrada llegir. Clar, molta gent ens agrada llegir, no? Coses com molt més concretes de m'encanta fer, no sé, irme al lago en canoa, saps? Vull dir, coses molt concretes i que de sobte arriba algú al càsting que diu el mateix, i és com, uau, és que aquestes dues persones s'han de conèixer. Perquè i això ens ha passat més d'una vegada, és molt maco.
Jo, noies, tinc una pregunta. Bueno, en tinc moltes, però una que us vull fer per seguir entenent el que esteu dient. L'ordre cronològic de tot això és que primer els pretendents, per dir-ho així, us envien un àudio explicant una mica la seva forma de ser, què busquen i així, i després com segueix tot el procés?
Sí, exacte. Primer, o sigui, nosaltres els hi demanem, no?, que ens enviïn un WhatsApp.
Amb nota de veu. Telèfon.
Exacte, amb nota de veu, on li demanem, doncs, no sé, digue'ns com et dius, on vius, quins són els teus hobbies, a què et dediques, que estàs buscant una parella, orientació sexual, com diverses coses que pensem que ens poden donar pistes, no?, de quina seria una bona cita per aquesta persona. Un cop decidim això, nosaltres pues, re, pues, fem el xipeig, no? Diem pues, aquesta persona amb aquesta altra persona, i a partir d'aquí pues, ja comença la logística d'organitzar les agendes, decidir quan fem les cites, que les fem de manera online en aquest cas, però sense càmera, i real, durant la cita els hi deixem uns 45 minuts, 50 minuts, no? Sempre estem presents, o Cindy i jo, i els expliquem de què va tota aquesta moguda, i també els ajudem una mica a trencar el gel, que això és molt important, perquè és veritat que per telèfon costa una mica trencar el clar gel sense veure's les cares, sí, com interactua l'altra persona quan dius que sé alguna cosa, llavors això és important que estiguem allà, però després els deixem això, uns 45 minuts perquè ells estiguin a sus anxes durant la cita, perdona, però sí que a vegades apareixem nosaltres i els deixem alguna pregunteta, perquè jo què sé, per si s'han quedat en blanc o per donar-los una mica d'empenta. I després de l'entrevista, després de la cita, si vols, Cindy, els hi acabes d'explicar tu?
Sí, un cop ja han tingut la cita, nosaltres tornem, diguéssim, a la trucada, els despedim, deixem que ells es despedeixin tranquil·lament i llavors és després d'aquesta cita on de manera individual a cada pretendent per separat els hi preguntem què els hi ha semblat la cita, si els hi ha agradat l'altra persona, si volen seguir coneixent-se. I llavors, si ens diuen que no, escolta, mira, doncs és un noi molt maco, però no m'hi veig com a parella. Doncs llavors, aquí s'acaba la seva relació, perquè, òbviament, no intercanviem informació personal, no?, si no estem autoritzades. Però si les dues persones diuen, escolta, doncs sí, m'agradaria seguir coneixent aquesta persona, és llavors quan nosaltres intercanviem els telèfons, no?, i llavors ja la seva història d'amor sigue per su lado. I nosaltres fem seguiment perquè, òbviament, ens agrada estar, no?, al dia dels nostres xipejats i volem saber si s'han vist, si no s'han vist, si es casaran o no es casaran. Per això fem un seguiment. I hi ha vegades, també, perquè Xipeo és un podcast amb un format molt lliure, no?, en aquest sentit, i, per exemple, ens ha passat en aquesta cita que comentava l'Abel del bar, que ells mateixos ens van dir, escolta, vull seguir coneixent a l'altra persona, això és un petit spoiler, però bueno. I clar, però m'agradaria, en comptes que li passeu el meu telèfon, m'agradaria tenir una segona cita cegues, perquè els hi ha agradat molt el format, s'ho han passat molt bé i volen seguir com mantenint aquesta màgia de Xipeo sense encara intercanviar telèfons i veure's les cares. Doncs, per exemple, en aquest cas ho vam fer. Vull dir que també ens adaptem una mica al que ens demanin els xipejats. Però bueno, la dinàmica una mica és aquesta, no? Si s'agraden, passem telèfons o organitzem una segona cita cegues i si no s'agraden, doncs queda aquí la cosa i tenen la possibilitat de fer repesca, és a dir, que si ens diuen, escolta, doncs amb aquesta persona no m'hi he trobat, però sí que m'agradaria seguir a Xipeo, doncs els tornem a xipejar per una cita posterior.
Ai, m'encanta. Llavors, amb aquest seguiment, esteu veient algun èxit, algun cotilleo que ens pugueu dir, en plan, mira, doncs aquests ja han tingut una cita o...
Clar, és una mica recent encara. Sí. Vale. Sí, hi ha gent que sí que sabem que... Bueno, que segueixen parlant, hi ha gent que de sobte, doncs, una de les dues persones ha trobat una altra parella.
Ai, és que se'm trenca el cor.
Hi ha gent que segueix parlant amb intenció, doncs, que la cosa vagi a més. Bueno, hi ha una miqueta de tots, sí. Però és veritat que justament també una cosa de les que pensem al podcast, no?, és que aquesta cosa de la immediatesa i de todo para allá i de tal, fa que a vegades també a Xipeo surti una màgia que després tu has de cuidar-la una mica, no? I has de voler veure l'altra persona i has de mantenir la flama aquesta encesa, no? Però, bueno, en ello estamos. A veure com va avançant, perquè portem poquet temps de moment, o sigui que encara no tenim cap casament, no, Patri?
Sí que hi ha un petit salseo d'una de les cites, que aquí lançamos un nou spoiler, estem que no parem, però, bueno, sí que hi ha uns que un estava ara mateix visquent a la Xina i bueno, parlant a la cita, ella va comentar que s'anava a anar de viatge durant un mes a Vietnam ella sola i no sé què, i res, veu que sembla ser que han quedat...
No te creo.
Al maig, sí, i que en principi es veuran allà, sí, sí. O sigui, sí, sí. Ell es veu que anirà de Xina a Vietnam... I que res, pues, que faran així una mica de part del viatge junts, no sé, aviam si realment es materialitza, però sembla que s'estava parlant de fer això.
Jo cada vegada veig més fantasia Xipeo, és que de veritat, no sé si és perquè no tinc vida i necessito la vida dels altres.
Home, has de tenir molt, o sigui, t'ha d'haver entrat molt bé aquesta persona com per
és molt
fer
heavy.
Plans sí. De viatge... Sense conèixer-la.
Abans heu mencionat, clar, vosaltres suposo que esteu esperant a un Masuno a algun casament, no?
Un Masuno, jo les veig de com es diu? El que fa la cerimònia.
Sí, allà estaran, allà dalt.
Com es diu això? Ja no em surt. El mossèn,
però que no és d'església.
Exacte.
Mm,
no sé si teniu...
Us sorprendrà la cita del bar parte 2, perquè va una mica al voltant del món de boda.
Ahí la dejamos.
Oye, o sigui,
la vela està living.
Sí. Llavors, dilluns, què podrem veure? Algú que es pugui dir? Algú que una petita pinzellada, una algo? Si és una nova cita, és el bar parte 2, aquesta part 2 estarà més endavant, o què podrem veure aquest dilluns?
Patrici, si vols?
Dilluns és la part 2 de la cita al
vale.
bar.
Bueno, vale, vale. Bueno, o sigui, dilluns bueno. només haurem d'esperar 48 hores per la part 2. Vale.
Eso es. Vosaltres podeu, vinguen.
I et sorprendrà. Ja veureu que ja. hi ha sorpreses.
Sí, sí. sí.
I, noies, us esteu trobant amb molta gent interessada? Vull dir, al principi això deu costar una mica, no?, de que la gent es motivi, canviï l'àudio, que tingui l'interès. Us esteu trobant com que estan complint les vostres expectatives o com estan anant?
Patrick? Ah, jo? Ah, vale. Perdó, que no sabia. Sí, aviam, és veritat. No, estem una mica sorpreses perquè la gent s'ha apuntat sense haver escoltat cap episodi, perquè, clar, ara ja hem emès dos episodis, clar. Jo crec que si ja ho has escoltat és més fàcil, perquè, a més, també és un format molt diferent, no? O sigui, no existeix un podcast com Xipeo, saps? Vull dir, llavors, no només és una cita que també a la gent li fa com una mica de cosa, a més és un format molt nou, molt original. Llavors pensàvem, dic, hosti, ens serà una mica difícil trobar gent, però és veritat que sorprenentment doncs teníem un bon llistat de pretendents ja sense haver més. Vull dir que em sembla com molt guai i estem molt, molt, molt agraïdes a la gent que ha confiat en nosaltres, que no ens coneix, que no ha escoltat mai el format, que aquest podcast és totalment nou i que tot i així ens donen el vot de confiança de dir, vinga, crec en vosaltres, crec en el projecte, em sembla xulo i m'apunto, no? I això la veritat que ens ha sorprès. És veritat que hi ha gent que encara doncs, li costa, no? Perquè bueno, doncs, òbviament no estem acostumats i sempre fa una mica de vergonya. Però jo crec que, bueno, creiem que quan escoltes la cita i realment veus que no és tan llarg, vull dir que el format és molt curtet, és molt fàcil d'escoltar, és un to molt amable, doncs això ha fet que la gent s'animi una miqueta més i que els que tenen dubtes doncs s'ho acabin de... s'acabin de decidir, però sí que hi ha un col·lectiu concretament, Patrick, que no sé si ho vols explicar, que ens costa una miqueta més.
Bueno, és ben senzill. Els homes sí que els està costant una miqueta Ai. Més animar-se.
Sempre ens costa més tot, sou, ho reconec.
Doncs, mira que jo estava pensant en un amic meu solter que li diré, escolta'm, posa't per amb favor. Aquesta gent...
Encara es poden enviar àudios?
Sí. Per suposat, l'oficina sí, sí. està oberta...
L'oficina!
L'oficina de l'amor.
Clar, l'oficina de l'amor està oberta 24/7, vull dir que sí, sí, tots són benvinguts.
I teniu alguna xarxa social o alguna cosa per poder-vos seguir o poder fer cosetes a través d'allà?
Per suposat. Ens poden seguir, de moment on estem més actives és a Instagram i a TikTok. Llavors ens poden seguir, bueno, tenim les comptes amb el mateix nom, que és @xipeopodcast. I Xipeo és S-H-I-P-P-E-O. I res, ens poden seguir allà perquè, bueno, sí que allà pues, també expliquem una mica, no?, pues, que anem donant una mica d'avanços, anem ficant una mica també de contingut, perquè també és veritat que això no ho hem explicat, però el nostre podcast no és només fer cites, sinó que té una part divulgativa, no?, de com tenir una cita, pues, que sé jo, agradable, o com tenir responsabilitat afectiva, no? Llavors, això sí que ho tractem, a part del final dels nostres episodis del podcast, també ho traslladem al món de les xarxes socials, i allà també fem una mica de divulgació, i expliquem pues, conceptes com el ghosting, el love bomb, bombing i aquest tipus de coses, no?, que estan avui en dia, no?, en el nostre món de les cites i de l'amor, pues es van creant aquestes noves paraules i les anem explicant també per allà.
Perquè sí, una... i això ho fem en col·laboració... Ai, perdona, això ho fem en col·laboració amb una psicòloga que es diu Mireia Cosano, perquè òbviament nosaltres no tenim... No som professionals del món de la psicologia, llavors és ella qui ens ofereix aquest contingut, diguéssim, més divulgatiu i con una base científica, vull dir que està, és interessant.
Haurem d'anar acomiadant-nos, però tinc una pregunta, Bel.
Digues.
Em perilles.
Digues. Home, clar que sí, si el programa és teu, Judit.
Noi, és una pregunta. Bueno, ja heu sentit que la tinc. Jo m'he quedat que al principi heu dit que éreu veïnes, literalment veïnes, que no sé si una vivia el sisè i l'altre el primer o alguna cosa així, heu dit. Jo vull que m'expliqueu si teniu alguna anècdota d'aquesta vivència tan junta o si va ser casualitat cada cop. Ai, doncs mira, jo vinc amb aquell edifici. Ah, doncs mira, jo també. O com va ser tot això? Perquè té bastant intrigada per tu 18 minuts pensant que us vull preguntar.
Anècdota com a tal, no sé si hem compartit mai, no, Sandy? No sé si hem parlat mai de que tinguem alguna anècdota o tu recordes alguna cosa?
No, bueno, és que som d'un barri, vull dir que som, no som de Barcelona, llavors, clar, és molt petitet això, llavors, clar, nosaltres ens coneixíem, no anàvem a la mateixa escola, però ens coneixíem perquè érem, doncs, això, veïnes d'escala i no n'hi havia tantes, no, o sigui, i de la mateixa edat, vull dir que no n'hi havia tantes a l'escala. I ens vam fer amigues una mica arrel d'això, un bon dia, tan tranquil·lament passejant, de que ens vam trobar i va ser, ai, mira, anem a fer una volta juntes. I fins ara, vull dir que feia molts anys, però sí, va ser tot com molt orgànic, estàvem predestinades, era un xipeig amistós entre nosaltres.
Com seria el vostre xipeig?
Com seria? Ah, clar, perquè els xipeigs, que no ho hem dit, són com dos noms composats, diguem, no? O sigui, es fa la barreja. I Patricia i Sandy, com seria?
Sendricia.
Sendricia.
Sendricia, això seria.
Bueno, l'important és que us estimeu.
Exacte.
En fi. Doncs, Abel, no sé si els hi vols alguna cosa abans d'acomiadar-les.
Bueno, no, que des d'aquí molts sorts i encerts.
Moltes
i que
s'ocupeten. Seguirem pendents del podcast i seguint tots els capítols.
I tant.
Que bé. Moltes gràcies.
A vosaltres, noies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu-siau.
Adéu. Adéu, adéu.
L'hora de la classe d'història, com anuncia el Michael Jackson, amb el nostre professor particular, el Miquel Cuenca. Bon dia, Miquel.
Hola, Miquel.
Bon dia a les dues.
No podem dir com es diu la secció perquè encara no té nom.
Fins que arribi el Cuenca, és el comodín del públic.
Però a mi m'agrada el nom.
No, al final ens agradarà.
Però és una mica llarg, no?
Jo crec que al final ens l'acabarem quedant perquè no trobarem nom.
Ho podríem fer amb les inicials. Fins que arribi... Fins que arribi... FQA... No, és igual, deixa'm mostrar, perquè sembla la feca.
Hi havia el fax, era un programa...
El fax.
Que podria ser fins que arribi... És igual.
Amema, fams. No, és igual, deixa'm estar.
Sí, no.
Cuenca, què hem de fer avui?
Bueno, avui parlarem de la Primera Guerra Mundial, que és un conflicte que potser molta gent posa en un pla secundari per davant estar la Segona Guerra Mundial, també per temes d'agressivitat del conflicte per personatges del conflicte i també per lo que va desencadenar després, però el primer conflicte, que per això es diu Primera Guerra Mundial, perquè després hi ha una Segona Guerra Mundial, abans de que esclatés la Segona Guerra Mundial es deia la Gran Guerra.
Això t'anava a dir, que tu, si no saps que hi ha d'haver una segona, tu no li poses la primera, li poses la única, li dius la Gran Guerra, no, com has dit?
La Gran Guerra.
La Gran Guerra, sí. Jo diria la Guerra Mundial.
Però perquè és com t'ho ensenyen ara, però...
Perquè és de tot el món.
Sí. Bueno, hi ha hagut molts conflictes on s'ha involucrat molts països del món, però de manera directa no tant. Abans funcionava més per interessos o aliances o...
Però mundial, mundial tampoc va ser.
Home, sí.
Va ser internacional.
No, no, va ser mundial.
Tots els països?
Bueno, no tots, però de tots els continents, sí.
Clar, és que si entren tots els continents és
del
món.
Tu pensa que molts països d'Europa eren imperis.
Per
i tenien colònies a altres països que van portar a gent a lluitar a la guerra.
Però és trampa.
No, perquè també es va desenvolupar altres zones, la guerra del món.
Aina, vols dir que estàs en condicions de dir que la guerra mundial no era mundial?
Perquè, o sigui, jo no dic que no sigui mundial, però que no és de tot el món, perquè sí que hi va participar Àfrica, però Àfrica anava per Espanya.
Però si Espanya no va participar a la Primera Guerra Mundial.
Però és quin...
Veus com t'he dit que millor que no juguis?
Però veus com no és mundial perquè no hi va participar?
És més, Espanya es va... Bueno, les classes altes d'Espanya es van beneficiar
ja
molt d'aquesta
ja
guerra.
Ja m'ho heu dit, no és mundial. Ah, és internacional.
Bueno, diguéssim que l'epicentre era Europa, però molts països, moltes nacions o moltes parts dels imperis europeus que estaven a altres parts del món van participar-hi.
On vull anar és... A Àfrica també hi ha moltes guerres internacionals.
No, ètniques.
Internacionals, de diferents països, i no se li diu guerra mundial.
Home, estem... No se li diu perquè no ha acabat encara. Per exemple, la guerra de Síria podria ser perfectament la tercera guerra mundial, perquè s'han involucrat molts països, el que passa és que no ha acabat encara.
Aquí anava. Ah. Vale. Llavors ja em serveix. Si se li posarà el nom a posterior, em serveix.
Clar, això s'ha de fer després, perquè al final no és tothom, s'ha de mirar a veure qui participa. Clar.
Bueno, avui ho farem d'una manera, però una miqueta diferent, que és amb un qüestionari, amb certes preguntes que em podeu dir. Jo vaig explayant-me en cada pregunta.
Vale, és que jo he vist aquí el link aquest del WhatsApp que heu enviat i he pensat, les preguntes me les farà a mi i jo no les sé. Bueno, i veig que tampoc. Llavors, tenim aquí un link.
Que el meu és veritat el que he dit, eh?
Fem un link i llavors, aquí, ¿cuánto sabes sobre aceptar y cerrar?
I és sobre del National Geographic, que és una institució...
Pon a prueba tus conocimientos sobre uno de los conflictos más devastadores de la historia, eh?
Podem posar... Et puntuarem?
Si voleu, sí.
Vale. O sigui, pots posar la resposta i llavors et dirà la...
I a tall del que va succeir després, perquè la Segona Guerra Mundial, diguéssim que va sorgir, per exemple, va ser al principi també del final de la Unió Europea, del sorgiment de la OTAN i també de l'inici de la Guerra Freda, la Primera Guerra Mundial no es queda enrere. També van sorgir, per exemple, la Unió Soviètica no es pot entendre sense la Primera Guerra Mundial. El conflicte entre Israel i Palestina també sorgeix arran la Primera Guerra Mundial. L'arribada del nazisme a Europa també, bueno, gràcies, entre cometes, és causa també de la Primera Guerra Mundial. Hi ha moltes coses que després van, al final, esclatant la Segona Guerra Mundial, que molta gent o no coneix o tampoc se'ls hi ensenya als centres educatius.
Tinc una idea. Crec que és una idea dolenta, però vols que quan li formulem la pregunta amb les seves tres corresponents possibles respostes... Provem tu i jo.
Jo anava a dir, vull provar-ho.
És fregar el ridícul, eh? Si veiem que la primera i segona ja no ho estem encertant, no. Ho deixem de fer.
Hem avisat a l'audiència. No ens hem preparat.
Però és que ni preparant-nos.
Ja no està.
Vinga, primera pregunta pel Miquel Cuenca. ¿El asesinato de qué dirigente fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial?
Primer contestem nosaltres, eh?
Vale.
Opció A, Guillermo II. Opció B, Francisco Fernando. Opció C, Francisco José. Jo dic Francisco Fernando.
Guillermo II.
Perfecte.
És la divinal, la Judit.
¡Vamos! Oh! És que he vist que ho feien per fer-te el lío, eh?
És que noms... Francisco Fernando sona molt espanyol.
És que, no, és que, a veure, els noms no es deien així, òbviament. És la traducció com... en espanyol.
Però com es tradueix, això?
No ho sé. Era l'arxiduc d'Àustria-Hongria.
Sí.
Oh, era l'hereu arxiduc d'Àustria, de l'imperi... Era arxiduc i era l'hereu de l'imperi austro-hongarès. Que, com deia el nom, era la unió dels països actuals d'Àustria i Hongria.
Molt bé. Doncs he pensat que Francisco Fernando no tindria traducció.
Sí, sí.
I que Francisco José tampoc. En canvi, Guillermo sí, que és William.
És que l'inici de la Primera Guerra Mundial és molt, molt caòtic, perquè la Primera Guerra Mundial els principals països del conflicte van ser Alemanya, França i Regne Unit, i també Rússia en el front oriental, però qui inicia la guerra és Sèrbia i Àustria-Hongria. Uh-huh. Són els dos països que inicien la guerra. Per què? Perquè l'assassí de l'arxiduc era un anarquista serbi-bosni, que es deia Gabrilo Princip, que se'l va carregar.
Sí, sí que ho poses aquí, eh? Molt bé.
I, bueno, diguéssim que prèviament van haver una sèrie d'aliances en un període que es va anomenar la Pau Armada, que era un rearmament de tots els imperis europeus, un d'ells d'Alemanya, que, diguéssim, va rearmar el seu exèrcit, la seva armada, i també això ve d'afegit al repartiment d'Àfrica i de les colònies. I es creen dos aliances. La primera és la Triple Entente, en castellà, la qual uneix Rússia, Regne Unit i França. Que aquí val a dir que Rússia, l'emperador de Rússia i l'emperador de Regne Unit eren germans.
Apa!
O sigui, si tu poses una foto d'ells dos, són idèntics, són bessons.
Eren bessons, de
veritat? Eren bessons, sí. I el seu cosí era l'emperador, era el Kaiser d'Alemanya, perquè la seva àvia era la reina Victòria d'Anglaterra.
Tot queda en família, eh?
Perquè després diguin que no hi enxufes, eh?
Les monarquies europees
i
eren,
tu saps
així.
Com es deia la esposa condessa del...
No, això ja no...
Francisco Fernando. Doncs es deia Sofia Chotek.
Bon nom.
Que té nom de música, oi? De violinista. Com a Chopin.
Chopin.
Et toca, Ains.
La dos?
O la que vulguis. Tu ves buscant...
Anirem per ordre, que així no... ¿En qué fecha y cómo arrancó el conflicto? Respuesta A, el 1 de agosto de 1914 con la declaración de guerra de Alemania a Rússia. Intentaré traduir-la,
aquesta,
vale?
Aquesta l'he dit abans, aquesta l'hauríeu de saber.
La B, 28 de juliol de 1914, amb la declaració de guerra d'Àustria-Hongria a Sèrbia. I la C, el 4 d'agost de 1914, amb la declaració de guerra de l'Imperi Britànic a Alemanya. Aviam, per la successió dels fets hauria de ser la B.
El 28 de juliol del 14.
28 de juliol, per això.
Sí, anava a dir, seria raro que, si no, que ho fessin altres països.
Ara serà Alemanya.
Amb la declaració de guerra d'Àustria-Hongria a Sèrbia, diguéssim que Alemanya, com que era... Ah, sí, perquè això m'ho he oblidat, ja. La Triple Entente, que és França, Regne Unit i Rússia, i la Triple Aliança, que és Àustria-Hongria, Alemanya i Itàlia. Que Itàlia...
Vols dir quatre?
No, he dit tres.
Àustria-Hongria
és un país.
Àustria-Hongria va junt.
Va junt, és una nació junta. I Itàlia, al començar la guerra, després s'uneix a l'altre bàndol. I entra en escena l'Imperi Otomà, que és, diguéssim, el seu hereu principal és Turquia ara mateix, que s'uneix a la Triple Aliança amb Alemanya i Àustria-Hongria i obre un nou front a la part oriental de l'Imperi Otomà.
Fan traïcions?
Bueno, conveniències. Qui t'interessa més?
Com ara?
Estar... Sí, ara bueno, al final li va sortir bé a Itàlia, perquè va formar part del bando guanyador i a sobre es va quedar bastants territoris.
Va tenir visto. Molt bé, anem per la pregunta 3. Qui fue la tregua de Navidad? Aina Soler.
Van parar per fer el dinar.
Opció A, una tregua de 24 hores propuesta por el Papa para el día de Navidad de 1914.
Clar.
Opció B, un hecho espontáneo que detuvo durante unas horas la guerra en el frente occidental. Los soldados de ambos frentes se juntaron amistosamente en terreno neutral. Opció C, una tregua pactada por los alemanes y los franceses para que sus soldados pudieran pasar las Navidades con sus familias.
Jo aquesta us la dic com a quan estàvem a l'institut, la resposta més llarga és la correcta, sempre.
Jo anava a dir la B perquè em sembla molt maco.
És la més llarga, sempre. I bueno.
O sigui, va ser un hecho espontáneo.
Sí, dels soldats mateixos. O sigui, a la Primera Guerra Mundial també hi ha moltes desercions, hi ha molts motins que al final acaben amb afusellaments dels grans dirigents que, diguéssim, enviaven a la gent a morir-se al front i ells es quedaven a la rereguarda. No... Van ser, diguéssim que la repressió estatal als soldats, al final van ser 4 anys on la gent es tornava boja. I també van tenir seqüeles. No sé com es diu en
conseqüències.
No passa res, estem dient tregua, no sabem com es diu en català.
Es van tornar molts soldats bojos, problemes mentals també del cos, de tremolors per les explosions. Gent que somiava o tenia al cap les explosions que escoltaven al front. O sigui, tu imagina estar tot el dia escoltant explosions, tot el dia, que era el que passava. O sigui, molts terrenys encara estan deformats a les zones on va haver el principal conflicte en el bàndol, sobretot en el front occidental, moltes zones deformades, almenys a França, pels explosius que es van llançar.
Diu que en aquesta treva van intercanviar tabac, xocolata i begudes i fins i tot van jugar partits de futbol.
Sí.
I després van dir, vale, s'ha acabat, ara
ja
prou.
Està.
Cadascú amb el seu equip.
Un, bueno, dos,
quan
tres,
els
pum.
Quan es va acabar la tregua, o quan es va acabar Nadal, i els dirigents van ordenar que es tornessin a fotre de trets, doncs van tornar. Són les incomprensions de la humanitat, no? Que tots diguéssim, som amics, som persones, però quan es tracta de nacions i països, quan una persona ens diu que ens hem de matar, ens matem.
Espero que almenys... per una mica de coherència, el partit de futbol fos d'un país contra l'altre. Si no, ja seria raro.
Tu imagina't, aquell m'ha fotut un penalti i veuràs quan s'acabi la tregua. Fotré un... No sé si devia ser així. Aviam.
Aneu tirant.
Em toca a mi, oi?
Número 4. Sí.
Parlant de l'atemptat que va desencadenar la guerra, com es deia l'associació terrorista a la que pertanyia Gavrilo Princip? A. Joven Bosnia... que rebia ajuda de Mano Negra, Sèrbia Libre, Sangre Negra.
La resposta correcta sempre és la llarga?
Sí, jo diré A.
Joven Bosnia que recibía ayuda de Mano Negra.
A mi em sona, sí, això de Mano Negra.
Sí, és aquesta.
Ai, ara li he fotut Sangre Negra.
Joven Bosnia no em sona.
És aquesta.
Però Mano Negra sí.
Però bueno, diguéssim que això són antecedents que no són gaire... O sigui, al final el tret li va fotre.
Vale.
No, clar, no,
no
és igual...
No va ser un fet significant a l'associació.
La batalla de Verdún fue también una de las más largas del conflicto. ¿Cuántos días duró?
303 dies, 214 dies, 242 dies. La resposta correcta sempre és la llarga, per tant, 303 dies.
Jo diria 242 per canviar una mica.
Són 303 dies.
És la...
quasi un any de... Però és un combat, o sigui, és un... en una única zona. O sigui, perquè veieu l'acumulació de... I sobre l'acumulació de persones, era, diguéssim, s'estaven quasi un any per aconseguir, doncs, potser, jo què sé, 2 quilòmetres de terreny.
Hosti, que fort.
Van morir més de 700.000 soldats en aquesta batalla.
Mare de Déu.
I a sobre, o sigui, és una batalla... que hi ha una segona batalla. O sigui, hi ha dos. Hi ha una i la segona. És, diguéssim, que l'exèrcit alemany era com una pendent i l'exèrcit alemany es trobava a dalt. I l'exèrcit francès el que se li va ordenar era escalar aquella pendent, tenint ametralladores alemanyes a dalt. Per tant, es va convertir en una carnisseria així. Bueno, clar, l'audiència no ho està veient, però aquests...
No, era per saber si aquesta foto és aquesta. Ho veus, que hi ha una pendent?
Això crec que és una il·lustració, no és una foto. No ho sé. Ara.
És que a mi si m'ho posen en blanc i negre... Després...
Bueno, diguéssim que els soldats francesos anaven a morir. I tu imagina't que, clar, els cadàvers es quedaven allà. O sigui, tu el que acabaves escalant al cap i a la fira eren cadàvers dels teus companys.
Hosti, és que és molt fort, això, eh?
I a sobre ja havien també les alambrades.
Em fa molta gràcia el punxó aquest que porten al cap.
Però sí, llavors... al final es va eliminar aquest casc dels alemanys.
Per ah, i per què ho porten, això? Sembla el casquet volador.
Sí, portaven una punxa i tenien una protecció de cuir. I al final es va canviar el casco i al final va ser el casco que durant la Segona Guerra Mundial l'exèrcit alemany, els nazi va utilitzar, es va descatalogar.
Però aquest pitote que porten és estètic? O té alguna
home,
funció?
No, és estètic.
És simplement
home,
estètic.
Home, clar, et posaràs a córrer amb el cap així per avall...
No sé, poder té alguna... Potser es foten a volar, no. Saps?
El dissenyador d'aquest casc... M'hi falta alguna cosa.
Anem a posar-li una fletxa.
El veig massa senzill.
Sí, bueno.
Clar, per estar distret i seure't a sobre.
Seguim.
Home, però potser va passar en
home,
algun cas.
Home, segur que més
no...
d'algú.
Quin barco va ser un dels símbols de la Royal Navy britànica per la seva avançada tecnologia i concepció? A, el HMS Lord Nelson, el HMS Dreadnought i el HMS Colossus.
No tinc ni idea, aquí però jo no. Diria la C.
El més llarg.
Colossus.
Jo diria la C.
No, Dreadnought.
Toma! Oh. El més llarg, Dreadnought. Sí que va bé aquesta teoria, eh? Mm? La resposta més llarga sempre és la correcta.
És que el Regne Unit era... Bueno, diguéssim, el Regne Unit, tot el seu imperi s'ha basat en el mar. Tenia una armada molt potent i al final és la que... Al cap i a la fi també va servir perquè els aliats, o diguéssim, la triple entente guanyés el conflicte. Perquè Alemanya, la seva posició geogràfica no és gaire, diguéssim, bona per sortir del mar. L'única sortida del mar que té és Hamburg, que està al nord. I si te'n vols anar cap a l'Àfrica has de passar per la, diguéssim, entre Anglaterra i França, el mar i el mar del nord, i també el canal de la Mànega. No és gaire...
No.
No és gaire, diguéssim,
bueno, idoni. Sí, això no ho tries.
En canvi, Gran Bretanya tenia colònies a l'Àfrica, tenia colònies a l'Àsia, tenia la Índia, tenia Hong Kong, tenia colònies a tot arreu, tenia Austràlia, Austràlia va participar al conflicte també, i Canadà va enviar tropes, perquè diguéssim que eren part de l'imperi...
Perquè recordem que era mundial.
Però eren anglès.
Sí, però aquest conflicte... Eren part de l'imperi, però eren com autonomies. Eren com autonomies.
Allà van néixer els autònoms.
I a partir d'aquest conflicte, almenys en el cas d'Austràlia, Austràlia va enviar, diguéssim, molts soldats australians a una part concreta del conflicte, que és a Gallipoli, que és una zona on de control de l'imperi otomà, on, diguéssim, els otomans van destrossar els britànics bastant. Com el desembarc de Normandia a la Segona Guerra Mundial, que és quan els americans baixen a la platja, a les platges franceses, per invadir França, que està ocupada pels nazis. No sé si heu vist la pel·lícula de Salvat, el soldado Ryan, o imatges del desembarc de Normandia. Doncs el mateix va passar allà, i se'ls van carregar. Però al ser una gran majoria de soldats australians, va acabar sorgint, perquè al final els nacionalismes també sorgeixen principalment pel patriotisme i per, diguéssim, coses basades en el bel·licisme o també les heroïcitats. I a partir de la lluita dels soldats australians en aquest conflicte, on eren una gran majoria de soldats, comparats potser amb els britànics, van sorgir sentiments d'independència i pensar que eren una nació, que podien ser una nació i que podien lluitar com a australians, no com a britànics. I diguéssim que aquí van sorgir també part de la independència final d'Austràlia.
Però hi van anar com a britànics.
Tu de part de qui vens?
Bueno, és que actualment encara Austràlia, el cap d'estat d'Austràlia i de Canadà és ara mateix el rei d'Anglaterra. Ells tenen president, però el cap d'estat és el monarca britànic.
Com el d'Andorra.
Sí, però Andorra té doble.
Deixem-ho estar.
Doble L'Andorra és el bisbe de la Seu d'Urgell.
I el president de França. El Macron és príncep d'Andorra.
Tu has de tornar així. Anem a fer l'última pregunta perquè se'ns tira el temps a sobre. Jo, sense voler, l'he clicat i he clicat casualment la correcta.
Tira una altra, baixa.
Una altra, doncs.
No, una...
Una més llarga.
Sí, no sé.
Ara totes són... Va, fes així, i quan em diguis prou, te la faig.
Si cliqueu els números de dalt, també...
Quin organisme va néixer l'any 1920 amb el propòsit de mantenir la paz mundial, la pau mundial, i evitar així conflictes a escala global?
La ONU.
Opció A, la Societat de Nacions. Opció B, la ONU. Opció C, la Lliga Internacional.
A, la Lliga Internacional.
La Societat de Nacions.
La Societat de la Neu.
Això no, la Societat de Nacions no havia sentit
la ONU,
en mi
la vida. ONU surt després.
I la Lliga d'aquesta?
Perquè la ONU sorgeix al finalitzar... crec, la Segona Guerra Mundial, i la Unió Soviètica forma part de la ONU. Ara mateix el Consell de Seguretat de la ONU, que són els països que no es poden moure d'aquella taula, Rússia forma part al ser l'hereu de la Unió Soviètica, per exemple. És com la Unió Europea, que no va sorgir com a Unió Europea, sinó que va sorgir com el Tractat de Nacions del Carbó o algo...
Del Carbó?
Sí, del Carbó o algo així. De la...
Que era el patrocinador? En fi, escolta'm, Cuenca, ho haurem d'anar deixant aquí perquè se'ns està tirant el temps.
Sí, jo com a últim comentari vull comentar de manera ràpida principals antecedents de la Primera Guerra Mundial. El primer va ser, diguéssim, l'armistici que es va fer entre Alemanya, sobretot perquè era el principal país enemic o de la Triple Aliança, que era el Tractat de Versalles, el qual va ser un tractat que va destrossar completament Alemanya a nivell de deute que havia de tornar, de territoris que els hi van prendre els aliats, i finalment aquest rescamor, aquesta, diguéssim, ràbia contra els que van fer el Tractat de Versalles va culminar amb l'ascens d'Adolf Hitler amb el partit nazi, després com a Kaiser, com a Führer alemany. I l'altre va ser el sorgiment de la Unió Soviètica arran de les derrotes de l'exèrcit rus al front oriental, perquè recordem, hi havia front occidental, que és on lluitava França i Regne Unit, i front oriental, on lluitava Rússia contra Alemanya i l'imperi austrohongarès. I les principals derrotes, donades també per la pobresa i la crisi econòmica de Rússia, van, diguéssim, fer que diguéssim, s'originés la Revolució Russa del 1917 i Rússia se'n va anar del conflicte fent un armistici amb Alemanya. I Alemanya es va quedar territoris de Rússia. Que finalment Rússia els va acabar... Bueno, la Unió Soviètica els va acabar recuperant al finalitzar la Segona Guerra Mundial. Per tant, molts països sorgeixen arran de la Primera Guerra Mundial, molt importants, com la Unió Soviètica, i també, diguéssim, l'autoritat palestina. Ser el Regne Unit, qui es queda, territoris de l'Imperi Otomà, un d'ells era Palestina, on hi ha Israel ara, i diguéssim, es va crear el protectorat de Palestina i allà és on es va dir que era el territori idoni per posar també l'estat jueu.
Tot això pel Francisco Javier aquell.
Que sí. Francisco...
Francisco Fernando.
Francisco Fernando. Doncs amb aquest context que ens ha ofert el Cuenca, que l'estava fent de memòria, semblava que ho estigués llegint, però ho sabia de cap. Li podeu fer preguntes si no us ho creus. Si ho trobeu pel carrer, feu-li una pregunta. Tu! Vinga, Cuenca, ens veiem la setmana que ve o l'altra. Gràcies, adéu-siau. A veure, si fem el Pedro Papi Tisores per veure qui guanya, s'ha de començar abans.
M'ha costat saber que havia perdut.
Jo qui he tret a Tisores?
És que m'ha empatat tres vegades.
I tu què has tret? Paper.
Tu tres hores.
Sí, i llavors qui guanya?
Jo
he guanyat i perds tu i presentes tu.
Sí.
Vale, endavant.
Acabem el matí de dissabte amb la tertúlia de bar preferida del món. Ja no és de l'audiència ni de la província, sinó que és del món. I és el Cafè amb Sal. Avui acompanyadíssimes del Roger Font i en Pere Bolet. Els habituals de la casa. Que bé.
Què tal?
Tot i que ara feia dies, no? Que no veníeu els dos junts? O són imaginacions meves?
Bueno,
perquè la setmana passada vam fer Special Edition, que van venir els bastoners.
I l'anterior ja no me n'en recordo.
Crec que sí, que eren ells.
Jo i Marian.
Ah, vosaltres.
Jo i Marian.
Ah, ni la Marian.
Un saludo a Marian.
Home, i tant.
I a tota la nostra audència.
Audència. Sí.
Home, la setmana passada no podíem venir perquè estàvem... A les falles.
És veritat, us ho vau perdre.
Però no sé si li diuen falles, falles, però sí, sí, estàvem a València.
Llàstima. Què tal les falles?
Molt guai.
Calentes?
No, perquè s'estaven construint. Ara, aquest cap de setmana, bueno, el dilluns... El dilluns o el dimarts és quan les cremen?
El 19.
El dimarts crec que és.
Sí, dimarts 19.
Ah, doncs ho tenia mal entès, i això.
El dimarts 19 les cremen.
Ui, és que és tot un ritual, ara, coses molt llargues.
Aquest cap de setmana fan tota la presentació de les falles, allà al carrer...
Però vosaltres vau anar a la mascletà.
Ah, exacte.
Vam anar a una de les mascletàs, perquè les mascletàs... Bueno, dues, que fan del dia 1 fins al dia 19.
Però això és lo important, no? A mi em sona a festa grossa.
Hi ha 19 mascletàs.
I no es crema. No,
no. Una cosa és la crema de les falles, no, l'altra són les mascletà.
Mascletà és una tronada de 6 minuts.
És la tronada.
Que peta fort, això sí que és veritat. Una tronada
guapa,
forta.
Està guapa, eh?
Forta. I llavors va acompanyada de que la gent ja canta una mica i fan una mica d'aplaudiments.
El Pere ho sabrà, això.
A veure.
Però sabeu que un any a Vilafranca la tronada va anar a càrrec d'una pirotècnia que feia la mascletà?
Oh.
Ah, jo ho havia de saber, això.
Ai, guanyo, ara di el consell, Pere.
Ah, ja pensé.
I van fer l'entrada a Sant Fèlix bastant molt més diferent de la que, de la
ah,
que
sí?
es va fer.
I com ho fas
sí,
diferent?
No, no es van començar a tirar petardos així a lo loco, com sempre fan, sinó que va ser més pausat, més... no sé, com podríem dir. Però sí, sí, jo me'n recordo.
A punt, també. Els petardos a València són barats.
Ah, sí?
Molt
barats.
Molt
en plan,
barats, eh?
És molt que et sents estúpid, perquè és que em prenen el pèl a mi, una Vilafranca.
Però ara tinc petardos a casa.
Però els petardos, en plan, una caixa de gatos.
Per exemple.
Sí, per exemple.
Quan val una caixa?
11 euros. 12, no? Crec que valia. Els supergatos.
No, no, és que crec que t'has
equivocat. Els supergatos, eh?
Els supergatos,
no sé. 12 euros.
Hi havia uns packs per 10 o 12 euros que et venien un tou de caixes de petards. Però increïble.
Que és la caixa que aquí costa 40.
Pot ser.
Aquí és el pack que et costa 40, sí. Sí.
I com
home,
és això?
Les sabetes, les bombetes...
5 caixes, 5 euros, no?
Exacte. 5 caixes, 5 euros.
Sí.
O un euro la caixa de 50 bombetes. No sé quan val aquí, però...
Clar. No sé, fa molt que no compro petardos.
I això què porta? Pues que la gent no pari de tirar petardos. Una cosa porta a l'altra. Si els petardos són baratos, aquesta gent no para de tirar petardos.
Vintrons petits per 6 euros, no? O 5 euros, no sé.
I els gossos, què?
Tio, és que és molt fort. Jo li deia al Roger, tio, ara no tiris un petardo perquè hi ha un perrito aquí i a mi em fa molta pena. Aquest o li suda o en tiren un altre i el perrito és que ni s'hi muta. El perrito és valencià.
Mira, el gos
està... És veritat, el gos està acostumat.
Allà on està acostumat.
El gos
aquí,
valencià és...
Aquí estan apunyalats els gossos.
Home, que durant 3 setmanes, nen...
Clar, és que és 24/7, és que són molt pesats i han de posar pel carrer. De 2 al matí a 7 al matí no tireu petardo. Suposo perquè en algun moment es deixin de tirar.
Potser arriba de 7 a 12 de la nit. És una bogeria, eh? No para, eh?
Potser estava sordo.
Tota la tarda i el vespre.
Pam, pum!
La vespre.
Bueno, tu, uf.
Però és molt guai, molt guai. Tot ple de xarangues. Tot el cap de setmana xarangues per tot arreu, tocant per tot arreu. Molt guai, quin ambientasso.
Sí, molt fàcil.
Però tots els carrers ple de xarangues, eh?
Que
guai. Impressionant.
Sí, anaves caminant i et trobaves aquí festa, aquí música, aquí falles, aquí...
Que, i entenc que cada associació llavors feia com les seves festes i també posava barres al carrer i llavors podries anar bevent per allà.
El diumenge feien paelles allà al carrer.
Sí.
Oh, eren maques, eh? Allà maques? Amb foc i tot, eh?
Bé, sí, no?
Al mig del carrer. Al mig del carrer, eh?
I com les
amb
han
llenya,
de fer, si no?
Amb llenya.
Que no, sí. No era botano, no era botano. Era allà foc encès, vol dir.
Sorra, llenya i...
Sí. Ara.
A llenya, a llenya.
Sí.
Molt bé.
Vam anar també a veure la plaça de toros.
I què?
Bé, sí. Fan espectacles.
Per fora, eh?
No, per fora. Per dins, no.
Ah.
Però hi havia toros?
A sí, fora, hi havia,
no.
Sí.
Estàvem programats.
Sí, programats un colló de toros. Un colló de corrides, sí, sí. Home, si ara tenen un conseller de cultura, que és torero...
És que què més
passa? És de Vox, aquell paio?
Sí.
Sí.
Bueno, tot València, no? És una mica de Vox.
Déu-n'hi-do.
Sí, és un tema que vam tocar.
Vau tenir alguna experiència?
No.
No, però ens podrien haver pagat molt fort.
Bueno, és que clar, també el català es va notar, eh?
Hi havia proclames...
Es van fer proclames antiespanyolistes
sí.
Per part nostra,
sí.
En diverses situacions i ocasions.
Sí, que en algun moment pateixes una mica perquè dius que ens fotran un cop de puny.
Sí,
efectivament.
Però és que...
És que només vam sentir castellà.
Home, tot i totes les xarades, només cantaven
tot
castellà.
Tot era castellà, tot. L'únic que no era castellà eren les plaques dels carrers. I encara.
No, i estaven traduïdes,
I n'hi havia algunes.
N'hi havien de traduïdes.
Terrible.
Us veu trobar gent de Vilafranca?
No.
Ningú?
Mira que ho vam dir,
Mira que hi havia gent,
Mira que n'hi havia,
I catalans?
De vilafranquins per allà, però no vam coincidir.
Sí, jo crec que catalans sí.
Algun em vaig sentir, crec, per allà. Però no vam fer allò de... Oh, que sou catalans!
No,
si estàs... D'on
sou?
València no té tanta gràcia.
Vas que el País Basc, a l'agost, tots són catalans.
Sí.
Em fa molta gràcia, a mi, això. Pensava que...
No vam tenir aquesta
passava sort. Passava més llocs.
En canvi, aquí a l'estiu, de bascos, no em veig.
No
venen.
Poder esperar algú, doncs.
Oh, perquè no és tan bonica com la seva terra.
Ja, no, clar, perquè si els envaïm la seva, deuen pensar... No?
A veure...
És que aquesta relació amorosa és molt desigual.
Sí,
nosaltres
és més aviat unidireccional.
Ens podem estimar molt Vilafranca, però els bascos no vindran a Vilafranca
a
visitar-la.
No, però ja no Vilafranca.
No, a Catalunya, dic.
Clar, Girona.
Perquè on va el basc de vacances?
No veus bascos a la
platja?
No sé.
No sé, què fan els bascos?
Jo crec que anirà més als Pirineus, no?
Es queda Andalusia com a ocho pillos bascos.
Jo crec que es queda més als Pirineus, al basc.
Al basc o al Pirineu, tu creus?
Vols dir que van a algun lloc?
Poder el basc és molt de casa seva.
El basc es queda a casa seva i fora.
Els seus collons es queden a casa.
És casero, el basc.
Protegint la terra, no?
Tu et trobes molts bascos de viatge, també? De viatge et trobes ple de catalans.
Sí, no, és que el del català
és veritat, jo no em trobo bascos mai.
Ells són menys,
també? No, perquè, clar, saps què passa? Que el català parla català, però el basc no parlarà euskera pel món.
Clar, potser penses que és alemany.
Llavors, parlarà castellà... I com que parlen bé el castellà, perquè s'han de fer entendre
aquella gent.
Però
entre ells parlen euskera. Passa que dius això que penses que és alemany, perquè jo no ho entendria.
No,
però aquí
els identificaries.
Euskarricasco.
Sí. Però és que parlant en castellà també els identificaries, els bascos.
Sí, no, jo no el sabia. Sí. Però si tenen l'accent molt bé.
Sí, però jo crec que tenen més l'accent. Tenen molt millor l'accent que nosaltres.
Home, però per això...
Això no és veritat.
Sí, això sí que és veritat.
Però tenen aquests... Ai, va l'hòstia.
Això fa el basc?
Ai, va l'hòstia.
Jo diria que el basc això no ho diu. Però un català parlant espanyol, tu detectes de seguida.
Sí.
Però
un basc també.
Un basc,
sí,
diries,
un andalús, també,
és
un gallec, també.
El català de Barcelona no se'l detecta.
No, el català de Barcelona... És...
No, sí, el català de Barcelona que parla castellà no es nota, tampoc.
Se'l detecta més al revés, quan parla català.
Quan parla català notes, dius, tu ets de Barcelona,
Sí.
Hosti, maco, que ho fem bé, això.
I quan parla castellà... Penses que és castellà,
sí.
Perquè és de Barcelona.
Oi, l'altre dia vaig veure al TikTok un senyor es queixava dient és que perquè no acceptem el tinc que, si al final tothom l'utilitza, ho hauríem d'acabar acceptant. Qui?
Yeah. És que per gent com aquesta es van eliminar els diacrítics.
Però és que els comentaris eren, clar, és veritat, al final la llengua s'ha d'adaptar. Si nosaltres ho diem, això s'hauria d'oficialitzar. Què? És que no ho entenc.
Amb algunes coses sí, però tot no, per la mort de Déu.
És que senyor. Què farem al final? Per l'espanyol?
Clar.
No em puc més.
Ai, quin disgust,
Clar, però és que a més els comentaris... Sí, tens raó, perquè algú que ho diu, visca, no sé què. Bueno, a veure, ho deien així, però...
Botiflers.
Sí. Bueno,
segur que voten els socialistes.
Hem de fer una mica de favor al que ve a ser aquesta tertúlia. Normalment...
Una tertúlia? Com la que estem fent?
Però ja, les falles ja són la nostra recomanació de la setmana.
Ah, vale, sí, recordem, recomanacions i sorpreses recomanant de les falles.
Jo tinc una crítica.
No, recomanacions i sorpreses. La tertúlia és això.
Pues una sorpresa en forma de crítica. Si vols.
Endavant, ara sí.
Explica què et va sorprendre i què vols criticar.
Que ara posaran una zona taronja?
Ah, jo sí
però
que ho vaig
tu veure. Tu creus que aquest govern ara...
Dos.
No.
No una, no
ara,
dos.
No estic entenent res.
Ara es vindrà a fer la crítica...
Explica-ho.
Context, sisplau.
De la societat vilafranquina. Tu creus que ara posaran una zona taronja que serà de llarga i mitjana durada, que per menys de 90 minuts podràs aparcar, però després...
Gratis.
Si vols, gratis. Però si vols estar més estona, hauràs de pagar 3 i 5 euros. Depèn de la franja horària en què vulguis aparcar. Tu creus que encara m'han de treure encara més places de pàrquing i jo no puc aparcar a Vilafranca i m'han de posar més preus allà, més privatització del carrer.
Perquè vius en un bloc de pisos que no té pàrquing, com tanta gent.
A mi em sembla bé perquè jo no trobo mai aparcament.
Però és que ni jo trobo aparcament.
Però així la gent haurà de treure el cotxe, per tant, i el podré posar tard o d'hora.
Sí, però 90 minuts.
Ja, no sé.
Clar, 90 minuts és
que... Estan pensant tot el dia amb lo de comprar. Tot ha d'anar perquè la gent pari a comprar. perquè 90 minuts és l'únic que pots fer, no?
Perquè,
sí,
però què es pensen que aquí...
Però la gent ve a fer més coses.
Què es pensa que Vilafranca és un centre comercial? Bueno, què es pensa que hi ha un poder molt gran com a centre comercial a Vilafranca? Però si fot pena,
no, és
els comerços d'aquí.
Sabeu quin és el problema? Arroba Francisco Romero.
Es que
jo
t'ho
dic,
això.
Quin és el problema. El problema és que s'aturen els pàrquings de la zona dels busos. O sigui, tota la gent que aparca durant el dia a aquell... aquells 3 o 4 pàrquings que hi ha a la girada, sí, són perquè se'n van a les 7 del matí a agafar el bus i el cotxe es queda allà 8 hores, o 9 o 10, perquè si treballes 8 i agafes 10 hores allà aparcat.
Mira.
I molta gent, moltíssima gent, o sigui, que és normal, eh? Si vens de fora i has d'agafar el tren, en plan del Penedès, hauràs d'aparcar allà. Hòstia, fes un pàrquing subterrani dels busos i ja està. Solucionat.
Però a mi per què m'ho
dic
això?
Si fas un pàrquing subterrani als busos, et trobes amb el tren. No hi ha problema.
És veritat.
Eliminem el tren.
Però sota els busos hi havia hagut un pàrquing.
Però podem arreglar la via i el pàrquing del costat dels jutjats, que estiguin molt més ben fets i que hi hagi la gent pugui aparcar. Que no jo hagi d'anar a aparcar a Moja i visc al cim.
Clar, però si aquesta gent que ha d'agafar el bus i està fora 10 hores té un lloc com específic i alliberes els 4 pàrquings aquells.
Sí, sí, és que tota la raó.
Gràcies.
Tota la raó.
Ja li comentem.
Bueno, i també, i que traguin... I el que és absurd és que hi hagi tanta zona blava. A mi que em sap greu, però Tossa de Mar, què fa amb zona blava? Que som tontos o què?
És molt estranya aquella zona blava. Què hi fa allà? No entenc per què.
Però que a més ara només hi ha aparcaments quasi amb un costat, perquè la vorera s'ha eixamplat 50 metres, perquè necessitem 80 metres de vorera per ballar sardanes
és
allà.
És que anem eliminant.
I ens hem carregat
estem eliminant,
30 places de pàrquing.
Estem eliminant places de pàrquing i a més les estem pagant. I llavors és que no conjuga. I hi haurà un moment que...
La de Sant Julià també l'estan ampliant.
Que m'enfadaré molt.
L'Avinguda Catalunya, es diu, la del Parc de Sant Julià, sí, que aquella vorera ja tenia 8 metres d'ample.
A més ample, ara!
Estan tornant a fer obres.
Apa, fixa't tu.
I la zona d'aparcament...
I abans es podia aparcar.
L'estan... O sigui, hi ha obres, no sé què faran. No crec que tornin a posar les ratlletes. Però, bueno, és que ja... No...
Però una cosa, que jo ho trobo molt bé, que tinguem passejos, que podem passejar tranquil·lament, que siguin superguais, que... Ja sí, que tinguis... No, perquè, a més, hi havia el carril bici allà, a l'Avinguda Catalunya. I és molt guai que puguis passejar tranquil·lament i amb amplitud, saps? La qüestió és que no traiem places de pàrquing, que hi ha gent que no es pot pagar pàrquing, si us plau.
Bueno,
i ha de
no
deixar
ha...
el cotxe al carrer.
No
se n'han d'habilitar,
ja
se n'han d'habilitar més.
Se n'han d'habilitar.
I encara tenim trossos de llosa d'aquí la via que...
Sí, aquesta obra faraònica quan acabarà?
És que no ho entenc, això, tampoc.
Que jo, a segon de primària, em van dir que volia ficar allà a sobre.
Jo me'n recordo d'això. Jo també me'n recordo d'això.
Jo vaig dir unes pistes de bàsquet perquè jugava a bàsquet.
I encara estic esperant les pistes de bàsquet.
I encara estic esperant les pistes de bàsquet.
Anàvem a la primària i ens van fer dibuixar que volíem
sobre la llosa de la via. Però és que d'això fa molts anys, el Rugin en farà 31, A primària ha plogut,
Fa 25 anys.
És que és molt fort,
Bueno, és que estàvem parlant d'una persona incompetent, com a alcalde, a l'anterior legislatura... I espero i desitjo
diversos,
que aquest ho faci millor.
Exacte, n'han passat 5 o 6,
Sí, bé, són molts.
Com és que l'urbanització de la via entre el Poblenou i la Girada, que hi ha aquella gespeta i tal, és que no és res. No serveix per res.
I el gos ballant. La Rambla de la Girada, aquella obra d'art.
Ai, això ho vam anar a visitar tu i jo quan es va inaugurar, te'n recordes, per Penedès Televisió?
Ai, per favor.
Sí, sí, és una cosa estranya,
Hem de canviar de decorador a Vilafranca. No sé qui hi ha, però...
He pensat que podríem posar... I l'altre, oh, quina bona idea, Ramon!
Ja
ho farem així!
La cosa ja s'hauria d'haver vist quan van fer l'iglú. Després... Ui. Aquelles cadires de pedres apilades fent pilars a la rotonda. Hi ha un cert...
Allà, l'esclat.
Una certa decoració de rotondes que ja apuntava maneres. I després, jo crec que és de la mateixa companyia.
Això va ser la cirereta final.
Ja van dir, anem a fer un safari aquí a la Rambla de Girada.
A més, només al principi.
Passen coses estranyes.
Com si s'hagués acabat el pressupost i no es pot allargar per tota la Rambla.
Ja sé què està passant.
Està
buscant que Vilafranca sigui... multicultural.
Lleig.
Tenim l'iglú, tenim els pilars.
Bueno, això també es pot anar acabant aquí, vull dir que tampoc cal
parlar. La selva, potser ens posa una platja el següent.
Fixa't. On la vols?
On la vols? A l'estació de tren.
Sí.
A la llosa.
Al DNI. Allà, a la policia. A la policia... Com es diu? A la, nacional, allò.
A la policia nacional.
Sí, però... No sé.
Tornant al tema, el mare Ràfols...
Jo entenc que no és fàcil, però no és tan difícil compaginar el tema aparcament i la gent que ve de fora i la gent que vivim aquí. I... No és fàcil, però
clar,
no és tan
els
difícil.
Els altres llocs com ho fan, això?
És que no és difícil.
Ho fan a tot arreu malament.
Ho fan a tot arreu malament. No és que hi hagi un municipi que dius, mira, aquí fan...
Tu has sentit algú que digui, no, és que a casa meva s'aparca perfecte.
A les besuques.
No, sí, clar, sí. A la girada 2.
Sí, claro. Sí, jo quan vivia allà baix sí que aparcava bé.
Clar que aparcaves bé. Aparcaves perfecte.
Clar, sí, d'aparcar. Pots aparcar.
Davant de la porta, sempre.
Però no hi ha cap capital de comarca, diguem-ne, on aparquis fàcil.
Clar. Segur que sí.
No, és que a mi no em ve cap lloc, la veritat. No conec ningú que digui, oh, casa meva s'aparca allà de bé.
A Barcelona aparquen bé. Paguen molt, però aparquen bé.
Bueno, clar,
no on aparca el barceloní?
No el barceloní paga molt.
Paga molt.
Però aparca on vol.
Bueno, aquí, si pagues molt, molt, molt...
On aparques?
Poder pots... comprar-te un pàrquing a baix a la girada.
Que tampoc n'hi ha de pàrquings.
Allà baix vols dir
bueno,
que no n'hi ha?
Bueno, sí que n'hi ha, però de 20.000 sí. euros.
Bueno, clar, ah, però si pagues mirant. Molt, molt, molt...
No, sí, però... Ostres,
vols dir que el barceloní té tants diners, el barceloní? No agafa més el metro, el barceloní?
El barceloní no té cotxe, en general,
té
no?
Té tu, no, el barceloní?
Jo, el barceloní que conec, em va dir que sí que...
Només és un? Perquè si llavors és una mica just, això, eh?
Això és font de periodistes. És només un contrast, un contrast i allò és el que val.
Només conec un barceloní que no tingui plaça de pàrquing a casa seva. La resta tots en tenen.
Clar. Coneixes barcelonins de bé, eh?
Sí. Sí.
I parleu d'això, a més a més. Que també és raro.
No,
però a veure, també, escolta'm, teva. Que... Sí, vull dir, tampoc ens posaran l'aparcament a baix de casa. Vull dir que si
no,
s'ha
clar,
de caminar 5 minuts... Si s'ha de caminar una mica, es camina.
Sí, no, per 5 minuts, cap problema. Quan però són 25...
Que, exacte. O quan estàs un quart d'hora donant voltes...
Un quart d'hora i encara, perquè
pobre
és que...
Pobre quart d'hora.
És que és molt de temps el que es perd, eh?
Moltíssim.
Pensa que el Roger em deixa a casa i jo em quedo treballant i al cap d'una hora ve i em diu, aparcat, ve, amb una fletxa clavada al pulmó.
És que sí.
Vull dir, com si vingués, bueno, i diu, bueno, ja podem anar a comprar, llavors tornes a anar a buscar el cotxe.
És que és terrible, jo no puc més. No, el Milà està ple, el pàrquing del Milà...
I mira que hi ha places allà.
Hòstia,
era, era l'últim recurs de, bueno, ja no en trobo. Al cap de 25 minuts vaig al Milà.
Home, tu el tens a prop, al pàrquing del Milà.
Bueno, però intento aparcar més a prop.
A prop de què? Viu a Vilobí, eh? I ha de venir aquí, eh?
Però estem parlant de casa d'uns pares, de casa de ta mare, no?
Són 10 minutets ben bons, eh?
Del Milà a casa...
És que fa pujada, el baixar són 6.
Clar, clar, és això. És això.
Però si ara
s'haurien de posar...
No canvia gaire, eh?
Menys colors al terra i més aparcaments una mica...
I més solidaritat.
Zona rosa.
Als voltants.
Faré una zona rosa, per mi.
Sí que hi ha molts colors.
I especialment allà a la girada i al molí d'en Rovira, per tota aquesta gent que ve, els busils i el tren.
Els busils?
Els busils.
La gent que va amb busils, busil.
Els busils.
Els busils.
I els treners.
Arreglat.
Ja està, sí, ja,
ja, ja, ja passarem la factura. Us descarregueu aquest podcast i us el poseu allà a la junta que tingueu.
Això és un consell, eh? És un consell molt gran que donem al govern.
És que no podem fer més, tampoc. Consell,
eh? Que ells... això es paga, eh?
Segur que no, ja segur que no ho havíem pensat.
Clar, i per això estem aquí. Per més consultes,
imagines que ara els li diem al Romero, escolta'm, ja tenim la solució.
Mira, t'explico.
Ostres! Oh! M'encanta.
Hem decidit que tants colors, al final, no cal. Escolta't el podcast.
Tira cap avall i au.
En fi, ho haurem d'anar deixant aquí. Gràcies per les vostres recomanacions
ràpid,
i sorpreses en format crític en el dia d'avui.
Avui no ens hem currat gaire, eh?
No, perquè està bé. Sí, sí, hem
com
fet una reunió.
Sí, home, sí.
I tant. A veure si tornem la setmana que ve.
Sí, jo vull tornar la setmana que ve i vull fer una crida. Jo vull que em convidin a la Rambla.
On?
Aquesta tertúlia que fan per la tele.
Ah, no, bueno. Has de tenir mínim 56 anys.
Ah, vale.
No. Hosti, ens estem quedant a gust. Ah, bon, anirem deixant
ja tenim
aquí.
La quota de micròfon.
Ens vosaltres. Veiem la setmana que ve amb més i millor. Gràcies, nois. Adéu-siau.
Adéu. m'he posat trista amb aquesta cançó,
anava a dir una cosa, és que anava a dir una cosa divertida.
Ah, vale, doncs ja
I si tu estàs trista i jo estic divertida, no acaba de quedar bé el comiat.
No és com melancòlica, aquesta
bueno,
cançó?
Bueno, és que clar,
I love, el tema no sé que ha sigut... I love the train?
Segur
que l'ha perdut buscant.
Com ho lliguem, eh? Saps què anava a dir jo? Anava a dir, doncs després d'aquest síndic de queixes, ai no, d'aquest que fem salt, hi-hi, guinyo-guinyo. Bueno, ens hem d'acomiadar ja del programa d'avui. Ha sigut un plaer, com sempre, acompanyar-vos en el matí d'aquest dissabte. I no patiu, no us poseu tristos. Demà, al mateix lloc, a la mateixa hora i tot igual que sempre, tornem a ser aquí amb més i millor.
I tant,
que vagi molt bé, gràcies, adéu-siau.
Adéu.